Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. No hi ha hagut cap gir de guió i finalment Roberta Metsola, del Partit Popular, ha estat escollida en primera ronda com a nova presidenta del Parlament Europeu gràcies al suport de socialistes, populars i liberals. Anem cap a Estrasburg amb la nostra enviada especial, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Metsola ja és la nova presidenta de l'Eurocambra. Ho és justament el dia del seu aniversari, avui fa 43 anys, i serà la persona més jove en ocupar el càrrec i la tercera dona dels últims 40 anys. En total ha obtingut 458 vots a favor, 150 més dels que necessitava. S'ha respectat l'acord, doncs, a què havien arribat populars i socialistes a l'inici de la legislatura perquè a meitat del termini el fins ara president David Sassoli, mort la setmana passada per causes naturals, fos rellevat per un europarlamentari conservador. En el seu primer discurs com a presidenta, Metsola s'ha dirigit així a l'Eurocambra.
Me siento humilde a la hora de acoger esta responsabilidad que me confían. Les puedo prometer que haré todo lo que esté en mi mano para trabajar en beneficio de este Parlamento y en beneficio de todos los ciudadanos.
Ara a les 12 oferirà una roda de premsa aquí al Parlament Europeu.
Gràcies, Judit, i tornem a casa nostra perquè el secretari general del Partit Popular a Catalunya i exdiputat al Parlament, Santi Rodríguez, ha admès aquest dimarts que desconeixia de l'existència del mecanisme que permet als funcionaris del Parlament de Catalunya deixar de treballar als 60 anys i mantenir el 100% del sou fins a la jubilació, un cas que recordem destapava ahir al diari Ara. Per a Rodríguez, que era diputat l'any 2008, quan es va aprovar aquesta llicència per edat, aquesta pràctica és inadmissible, però ho justifica en el context de l'època. Són declaracions a Ràdio Estel.
D'excessos n'hi havia uns quants, si m'ho permet. Només l'anècdota del mateix cotxe del president del Parlament, que es va descobrir doncs, que s'havien encarregat reposapeus, escritoris, tota una sèrie de luxes addicionals, el que ja representa un cotxe com és un Audi A6 pel president del Parlament, però també cotxes per tots els membres de la mesa. És a dir, hi havia un seguit d'excessos, i per tant, això no vol dir que sigui lògic ni que s'entengui, no? Ni molt menys, però sí que durant aquelles èpoques, durant aquells anys, hi havia tot un seguit d'excessos.
D'altra banda, el dirigent popular ha assegurat que, malgrat la pèrdua de suport que el Partit Popular ha patit a Catalunya, la salut del partit a casa nostra és bona i defensa l'estratègia d'incorporar polítics independents a les llistes electorals.
El Partit Popular de Catalunya va apostar ja en el 2019 per incorporar persones de sensibilitat diferents en el projecte del Partit Popular, perquè entenem que és necessari una reunificació de l'espai polític del centre-dreta, i aquest és el camí que nosaltres seguirem, fer del Partit Popular la referència del centre-dreta a Catalunya.
Santi Rodríguez també ha defensat la figura d'Alejandro Fernández com a president del Partit Popular Català i ha explicat que és ell qui està al capdavant de la reimplantació territorial del partit. Per cert, que segons Avançar Catalunya Informació, la mesa del Parlament ha decidit per unanimitat eliminar el règim que permetia als funcionaris del Parlament cobrar sense anar a treballar al final de la seva vida laboral. Més qüestions. Abans de continuar amb els esports, un apunt viari, perquè a la línia R3 de Rodalies hi ha retards de 10 minuts per una incidència tècnica entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles. I ara sí, els esports amb Olma Giró.
L'Espanyol visita aquesta nit el Cádiz a 10:15 en una nova jornada de Lliga. Els blancs i blaus intentaran refer-se de l'eliminació a la Copa del Rei en un partit contra un Cádiz que es troba en zona de descens. El tècnic Vicente Moreno afronta la trobada amb ganes, ja que considera que la victòria els farà tornar cap al bon camí.
És un partit que està per jugar i que se poden donar diferents resultats. I anem a intentar que sigui una victòria perquè sabem que el fet de guanyar pues, ja automàticament fa que tothom se torni a il·lusionar i en això estem, eh? Guanyar aquests 3 punts, en veure's en la classificació bé i en somiar, en fer coses xules que encara queden per davant, no? Jo crec que queda lo més xulo per davant.
Un Espanyol que, per cert, ja ha oficialitzat el fitxatge de Toni Vilén. El jugador arriba a cedir pel Krasnodar fins a finals de temporada. També hi ha una opció de compra sobre el jugador que seria inferior als 3 milions d'euros. Encara en futbol, aquest dimarts ha mort als 88 anys l'exjugador del Real Madrid, Paco Gento, que a més ocupava el càrrec de president d'honor del Club Blanc. Gento va formar part de la generació de jugadors que va guanyar amb el Madrid les 5 Copes d'Europa consecutives a finals dels anys 50. En tenis, el català Albert Ramos ha forçat la disputa del 5è set en el partit que està jugant aquest matí contra l'argentí Sebastián Baez de l'Open d'Austràlia, en un enfrontament que està sent una autèntica muntanya russa on cap dels dos jugadors ha estat capaç de guanyar 2 sets consecutius. En el quadre femení, victòria d'Arina Sabalenka, la número 2 del món, ha evitat la sorpresa davant la 128a del rànquing i després de perdre el primer set per 7-5 i no arrencar gaire bé el segon, ha sabut remuntar per acabar emportant-se el partit per 5-7, 6-3 i 6-2.
Gràcies, Olma, i ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Olor de tinta.
Aure Ferran, com estàs?
Bon dia.
Bon dia. Ben trobada, Aure. Clar, nosaltres aquesta olor de tinta, no?, ja ens arriba i d'alguna manera avui volem parlar de llibres, però també
de sèries de televisió.
i d'aquestes sèries de televisió, justament de sèries de televisió que s'han basat en una novel·la. I crec que ens sorprendràs.
La veritat és que jo mateixa m'he sorprès fent recerca perquè n'hi ha moltíssimes. Sí que és veritat que n'hi ha moltes que jo coneixia el llibre i, per tant, ja no et sorprèn, però quan comences a gratar una mica te n'adones que hi ha moltíssimes sèries que estan basades en novel·les o inspirades en novel·les i la veritat és que la llista és llarguíssima i et fa reflexionar una mica de si és que tenim molt bon material literari que hem d'explotar o és que tenim una falta de creativitat important en el món de les sèries, que el recurs fàcil és anar a una novel·la normalment d'èxit, però no sempre, perquè sigui la matèria primera a partir de la qual ens confegia aquest nou guió.
Jo saps que és una de les principals coses, quan veig una pel·lícula o una sèrie, sempre els crèdits, em fixo si està basada en un llibre o no.
I això t'ajuda a decidir?
No, però ho veig al final, perquè em fa gràcia. És la curiositat de saber, ostres, això està basat en un llibre o ha estat inspiració, no?, diguéssim. No sé, és com un toc que tinc, però sí. que em crida l'atenció, no?
Sí. No, i és interessant, i a vegades pot ser un segell de qualitat, perquè normalment les que estan inspirades en novel·les acostumen a tirar això cap a llibres que han funcionat bé o històries que són molt potents i que són fàcils de traslladar també a la petita pantalla, perquè, clar, això també és important. Hi ha novel·les que poden ser molt bones, però que quan la llegeixes ets plenament conscient que allò no es podrà adaptar mai com una sèrie i que si ho fan probablement la sèrie serà un nyap. Per tant, suposo que ells ja en són més conscients que el mateix lector i per això normalment ja tiren cap a producte que sí que garanteix que hi hagi una certa qualitat en el que és el trasllat de la història del paper a la pantalla.
I de fet, aquestes sèries de televisió que s'han basat en una novel·la, tu has començat aquesta recerca, em sembla, que obrin Netflix, no?
Sí, perquè sabeu que Netflix et deixa catalogar per categories, per entendre'ns, no? I et diu què vols veure. Li vaig proposar, dic, digue'm sèries que estiguin basades en novel·les. I clar, et surt una llista tan llarga. Vull dir, és que en cito algunes, només, però el The Witcher, Quédate a mi lado, La reina del sur, L'assistenta, Outlander, Los Bridgerton, Por 13 razones, Un lugar para soñar, Valeria, El caso Hartung. És que podríem seguir. Vull dir que és la gran font d'inspiració, jo crec, avui en dia per fer sèries de televisió, el material literari.
Per tant, podríem dir que és una fórmula d'èxit?
Sí, jo estic convençuda que sí, i s'ha demostrat. I el fet que reincideixin tant, suposo que és perquè ells mateixos també saben que és una bona manera d'obtenir un material bo per fer la sèrie amb certes garanties i això passa. I, de fet, estava mirant l'altre dia i deien que per aquest 2022 ja es preparaven una altra llista llarguíssima de sèries basades en novel·les. Per tant, vol dir que la cosa funciona, que continuarà i que la tendència és aquesta.
Però, Auri, tu creus que normalment el recorregut és aquest? És a dir, de novel·la a sèrie?
Normalment és així i, de fet, té la seva lògica que ho sigui. I el fet és que quan et mires el recorregut invers, és a dir, a partir d'una sèrie que es facin novel·les, que això també es fa molt, acostuma a ser simplement una campanya de marxandatge per continuar traient rèdit d'un producte que ha funcionat. Imagina't, per exemple, el fenomen La Casa de Papel. Vull dir, han sortit alguns llibres després, em sembla que es diu El diario del profesor. Són subproductes que no tindrien cap sentit més enllà de l'èxit de la sèrie.
I, clar, com passa amb el cinema, pregunta típica que ens fem, no? Amb què ens quedem, amb la sèrie i la pel·li o amb el llibre?
Doncs jo em quedaria sempre amb el llibre, no només per de formació professional, sinó perquè realment, normalment, el llibre és el producte. En ser l'originari, el que té tots els matisos, el que té tots els detalls, el fet que en una novel·la et puguin recrear molt més amb una descripció, amb treballar els personatges, fa que sigui molt més ric. Això no vol dir que no hi hagi adaptacions a sèries que estan molt bé, perquè la veritat és que n'hi ha que et sorprenen molt positivament, que saben agafar-li aquell esperit, però, per exemple, jo quan llegeixo un llibre, els personatges jo me'ls imagino a la meva manera.
Clar, és el que anava a dir, te'ls adaptes, no? Fas la teva pròpia adaptació.
Tu te'l veus, aquella protagonista, te la imagines que té aquell tipus de caràcter, aquell tipus de físic, i després hi ha vegades que quan veus la sèrie dius, no. Saps? A mi em va passar, per exemple, l'adaptació de les novel·les de la Petra Delicado, de l'Alicia Jiménez Barlet, que es va fer una adaptació espanyola. La Petra Delicado era l'Anna Belén, em va encaixar, però clar, el subinspector Garzón, que és el seu company d'aventures policíaques, em van posar Santiago Segura i no m'enganxava, però gens. I no em va agradar la sèrie simplement per això, perquè jo el subinspector Garzón me l'imaginava d'una manera completament diferent. Llavors, a vegades aquest és el risc.
Clar, no, és el que ens està explicant avui l'Aure, però si et sembla anem a descobrir una mica doncs, quines són aquestes recomanacions, no?
Sí,
Aure?
Sí, som-hi, quan vulguis.
Herejía. Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia, porque oficialmente no hay resistencia. Ni por ayudar a la gente a escapar. Porque oficialmente no hay forma de escapar.
¿Te estás esforzando?
Clar, estem escoltant ara mateix. Aquest és de Hans Mitzteil, que traduït al castellà és El cuento de la criada.
Exacte, és una sèrie que podem veure a HBO, que està basada en aquesta exitosa novel·la de la Margaret Atwood, que és una novel·la del 1985, i l'èxit l'hem tingut recentment, sobretot també acompanyada pel fenomen Me Too, perquè el que aquesta sèrie ens parla és com en una república distòpica inventada en el que serien els Estats Units, doncs les dones són tractades com a propietat de l'Estat i l'únic valor que tenen és perquè tenen capacitat de procrear. Per tant, és una sèrie, una novel·la molt interessant, que va tenir molt èxit en el seu moment, i l'adaptació que es fa també, la veritat és que és realment bona.
Uh-huh. Per tant, li donem el xec, no? Aquesta està ben adaptada.
És important dir que a vegades hem de ser conscients que mai podrem obtenir el mateix resultat en el llibre que en la sèrie, i hem de ser conscients que veiem una sèrie. Vull dir que mai serà sempre exactament igual.
Clar, però moltes vegades és així. Tu recomanaries a la gent que primer es llegeix el llibre i després veiés la sèrie?
Doncs depèn, perquè jo crec que a vegades al revés. Vull dir, a vegades és millor descobrir primer la sèrie i que això t'empenyi a llegir el llibre, segurament el gaudiràs molt més. Si és un llibre que t'ha agradat molt, 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 és possible que et miris la sèrie amb una mica més de recança i que et sempre trobis a faltar alguna cosa.
Vinga, anem per la següent.
Yo no me casé enamorada de Edward. He aprendido a quererle.
Perdí toda mi fortuna en un revés inesperado.
Estoy arruinado.
Quiero que me pagues en 4 meses.
Esa tierra corre por mi sangre. Bastante tiempo me he desentendido de ella.
Esa pendeja me ha hecho...
Estem escoltant La templanza, no? Que és aquesta adaptació d'una novel·la de Maria Dueñas.
Exacte, Maria Dueñas ja sap el que és que li adaptin amb èxit una novel·la. La primera va ser El tiempo entre costures, que va ser tot un fenomen i que, de fet, va destapar una mica aquesta febre per adaptar novel·les espanyoles amb sèries. A partir d'aquí, La catedral de mar, La cocinera de Castamar, vull dir que se n'han fet moltes. Sobretot no sé per què aquí es tendeix molt a sèries, no sempre, perquè també hi ha moltes novel·les com Apatxes, per exemple, que ha estat adaptada i que està en un moment més actual, però sí que es té tendència a buscar novel·les ambientades en períodes històrics anteriors, com és el cas de La templanza, que transcorre, diríssim, al segle XIX, entre 1850 i 1870, protagonitzant Leonor Whiteling i Rafael Novoa. A veure, és una història romàntica, una història de segones oportunitats. La veritat és que la sèrie respon bastant al que és el llibre. Uh-huh. Tampoc les expectatives no podien ser molt més grans. I està força ben ambientada. Llavors això ajuda, no? Perquè ni que sigui per l'ambientació, per aquesta recreació històrica, fa que t'hi enganxis una mica més.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios.
Aquest és Lupin, és un fragment de la sèrie Lupin, sens dubte, hauria una de les sèries més vistes a Netflix,
exacte,
no? Dels darrers
un
anys.
Dels grans fenòmens de Netflix, aquest Lupin, que de fet no està basada pròpiament en les novel·les de Maurice Leblanc, sinó que està inspirada en el personatge que protagonitzava aquestes novel·les, que era Arsène Lupin. En aquest cas, a partir de que el protagonista de la sèrie està fascinat des de petit per el lladre de guant blanc i el que vol és una mica recrear el que ell feia, no? Aquests robatoris tan precisos amb aquesta classe, amb aquest carisma. La veritat és que és una sèrie que, ja et dic, no està pròpiament basada, sí inspirada. El resultat, sobretot a la primera part de la sèrie, és molt bo perquè t'enganxa des del minut 1. I sobretot el que fa és agafar unes ganes terribles de recuperar les aventures d'Arsène Lupin, que a vegades les hem llegit tots més en època juvenil, perquè tot i que es pot llegir totes les edats, sí que és veritat que els que el vam conèixer normalment ens agafaven aquesta època, i és una plataforma fantàstica pels que hagin vist la sèrie i tinguin fills adolescents que els hi costi una mica entrar amb la lectura, doncs a agafar-se a recuperar les aventures escrites per Maurice Leblanc.
I el protagonista de Lupin és
fantàstic,
sensacional. És que ja t'atrapa només ell, no?
Exacte,
ja et quedes enganxat.
Té un carisma fantàstic i a més aquesta passió per Lupin, que també és un personatge literari fascinant, doncs la veritat és que és molt interessant. Deixa'm dir que Duomo Ediciones precisament ha fet recentment una publicació on recull els primers 9 capítols, no?, de les aventures d'Arsène Lupin, i crec que el que dèiem, no?, si volem engrescar els joves amb la lectura, pot ser una molt bona entrada. Es diu Arsène Lupin, Caballero Ladrón.
Doncs una bona recomanació, sobretot pel públic juvenil, però seguim repassant aquelles sèries adaptades en grans novel·les.
¿Cuentas a los lectores de Life qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre?
No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser... precioso.
Aure, ¿tú ahora me imaginas amb el cabell daurat? Home, ve daurat, no, comporta no, la... No, la protagonista que dic daurat, no, és pel roig.
Pel
no?
roig,
pel roig. Pel roig. És que quan va sortir aquesta sèrie hi havia moltíssima gent que em deien que semblava la Gambita de Dama.
Sí? No t'hi faig gaire. No t'hi veig gaire. No. Amb Morena estàs més guapa. És un dels grans èxits de Netflix, Gambito de Dama. Que
ha fet un reclam també pel món dels escacs, no?
Exacte, i tant. Vull dir, ha posat de moda els escacs, ha fet que molta gent que no hi tenien cap interès de cop el descobrissin, i és això, aquesta història d'una òrfana jove que es converteix en una crac dels escacs. S'ha de dir que la matèria primera és aquesta novel·la que va escriure Walter Tavis, que està de 1983, que aquesta sí que és un fenomen al contrari. Jo crec que la gent hem descobert la novel·la a partir de la sèrie, perquè abans no és que hagués tingut massa ressò. Però, clar, l'Anya Taylor-Joy fa una interpretació magnífica.
Per tant, no
és,
veus d'Aina, eh?
És una... No. Et veig més a Mercè Raga. I és una història, la veritat, sobre empoderament femení, sobre capacitat de superació. Per tant, és una molt bona proposta per fer el camí a la inversa. Eh? Potser podem començar per la sèrie i a partir d'aquí fer el salt al llibre.
Doncs mira, jo no ho sabia com bé tu dius, però anem a descobrir altres sèries.
¿Quién eres?
El peligro puede venir de la persona más insospechada.
Soy la amante de un oficial alemán. O sea que le espías. Sí que es imposible de entender. Yo soy la amante de un hombre que representa lo que más odio.
És una sèrie espanyola, també, adaptada amb una novel·la. Quina és?
Dime quién soy, que és una novel·la de la Julia Navarro. L'han portat l'adaptació, en aquest cas la podem veure a Movistar Plus. És una gran novel·la publicada per Plaza y Janés. Més de 1.000 pàgines que ens porten a través de bona part de la història del segle XX, des dels nazis, espionatge, històries d'amors, de desamors. La veritat és que és una novel·la que, tot i que és molt llarga, t'atrapa des del primer moment. Julia Navarro té aquest talent per sempre, amb els seus escrits, doncs, enganxar-te ràpidament. I la sèrie és una bona adaptació. La Irene Escolar, que és la protagonista, la veritat és que ho fa força bé al paper, però hem de tenir present que adaptar 1.000 pàgines és una feina molt complicada. Llavors, sí que crec que han sabut trobar-li l'essència, però si hem llegit el llibre, trobarem a faltar molta cosa.
I ara passem a una d'aquelles famílies que ens han arribat al cor.
He vuelto a ir al banco hoy. No hay rastro de nuestro dinero. Vamos a tener que buscar trabajo, ¿verdad?
¿Por qué ponen la mesa en el agua?
Ha sido idea de Leslie y no tiene muchas. ¿Cómo te atreves? ¿Y esas?
Igualmente.
¡Leslie! Es mi hijo mayor. Por favor, ayúdenos.
Clar, per tota aquella gent que encara que deu ser ben poca, no hagi vist aquesta sèrie, com els presentaries, aquesta família?
Doncs mira, són els Darrell, que de fet està aquesta sèrie inspirada en la trilogia de Corfú que va escriure el naturalista Gerald Darrell, on explica precisament el que és la seva història durant els 5 anys que la seva família, la seva mare i els seus 3 germans van viure a l'illa de Corfú. Ells venien d'Anglaterra, mor el pare, la mare necessita reinventar-se i a partir d'aquí es trasllada a Corfú. Val a dir que la sèrie poc té a veure amb el que narra les novel·les i, de fet, els que són fanàtics dels Darrell és la gran crítica que li podem fer a la sèrie, no? Perquè, clar, es pren unes llicències que no tenen res a veure amb el que és la història, probablement, dels germans Darrell. Ara bé, dit això, és una sèrie tan bonica, o sigui, és igual... facin el que vulguin, perquè ens ho fan passar tan bé. És aquella sèrie que dius avui tinc el dia una mica xof, escolta, un capítol dels Darrell i et puja l'autoestima i el bon rotllo, se t'encomana aquest sol de Grècia i de cop i volta tens una, allò que en diuen els francesos, la joie de vivre, saps? Unes ganes de viure que dius, quina meravella. Per tant, a Filmin la podem veure, també em sembla que està a Movistar Plus, però és que és una d'aquelles cites imprescindibles. I la trilogia de Corfú, i recuperar també alguns dels escrits de Lawrence Darrell, de Larry, que és el germà gran, saps? Perquè ens hem quedat molt amb la figura del naturalista, no? De Gerald, però Lawrence va ser un dels grans escriptors del segle XX.
Cerito, el gran capo, Manuel Charlin y toda su prole de hijos de puta, Sito Miñanco y su mujer.
Los de la derecha son sus socios, ¿no?
Roque y Oliverio. Y esos son Colombo y Nino Balbín, contacto político, posiblemente el tiparraco que nos vendió a Madrid.
Parece que están todos.
Muy bien. No quiero que ninguno se pierda lo que va a pasar.
Clar, jo ara estava pensant, és aquest risc que no sé si qui va ser primer, si la sèrie o el llibre, no?
En aquest cas és Fariña, que el llibre es va publicar, és un llibre del periodista Nacho Carretero, publicat per Libros del Cao, que el que recrea és la figura del Sito Miñanco, que és un dels grans narcotraficants vinculats a Galícia. En aquest cas, és una magnífica adaptació de les millors, crec que s'han fet, d'un llibre de literatura espanyola per una sèrie, i s'ha de tenir present que... que clar, ja venia amb la propaganda feta, per entendre'ns, perquè aquest llibre, no sé si el recordeu, però Farinha en el seu moment va ser un llibre segrestat per part de la justícia, sí, i va haver molta polèmica, i durant un temps el van retirar de la venda. Llavors, un llibre que en principi hauria tingut un recorregut mediocre, no perquè no sigui bon llibre, sinó perquè potser amb un editorial com Libros del Cao tampoc havia de tenir una repercussió tan gran, el fet de que el segrestés la justícia li va donar una volada
fantàstica. Una bomba, no? Clar,
fantàstica.
Això va ser mediàtica.
I suposo que de manera molt llesta van dir d'això en farem una bona sèrie, i l'avantatge és que en van fer una molt bona sèrie. Vull dir que em sembla que la podem veure a Netflix, per tant, sempre, sempre és recomanable Farinha.
Vinga, doncs, que encara ens queden unes quantes. Continuem.
Así es Monterrey. Aporreamos a la gente con amabilidad hasta la muerte. Nadie ve las cosas tal y como son. Las vemos como somos nosotros. Tenemos este oscuro secreto.
Nadie sabe nada sobre nadie.
Hem escoltat Big Little Lies, no?
Sí, exacte. Aquesta és una de les sèries d'èxit d'HBO, protagonitzada per la Reese Witherspoon i la Nicole Kidman. Està basada en la novel·la de Liane Moriarty, que de fet també és l'autora d'una altra sèrie que protagonitza Nicole Kidman, en aquest cas Amazon Prime, que és 9 Perfectos Desconocidos. I res, una adaptació d'un llibre que va ser tot un fenomen i un èxit de vendes, en què ens parla de les mares, unes dones perfectes que aparentment la seva vida és perfecta, viuen en el lloc perfecte, tenen el marit més guapo, els fills preciosos, però quan comences a gratar veus que no tot és tan perfecte, i a part hi ha una situació que desencadena en un assassinat, que és el que manté la trama. La veritat és que és una sèrie molt entretinguda, la saben portar molt bé, les protagonistes ho fan molt bé, i això fa que t'atrapi bastant.
Per tant, tu creus que està ben adaptat? Aquesta.
Sí, 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 sí.
Vinga, pues anem cap a unes criatures grandes, pequeñas.
Tengo una entrevista.
Disculpe. Esto es Darrow, ¿verdad, señor? Hola.
¿Señor Herries?
Siento el retraso.
Oh, ya lo daba por perdido. ¿Otro?
Sí, otro.
Los animales son lo más fácil. Tratar con la gente es
otra. ¿Qué te parece? Mi hermano quiere...
Tiene sus incoherencias.
¿Incoherencias? Es un lunático.
Us he parlat alguna vegada de James Herriot i totes les bèsties petites i grosses, sí, que està editat per Vienas, que són dels meus llibres favorits, perquè et poden sentir també. Si parlàvem abans de Los Darrell, sí, doncs imagina't, està adaptada per la BBC magníficament, igual, vull dir, és igual d'encantadora, igual d'entranyable, els personatges són igual de subtils, amb aquests punts d'humor anglès, vull dir, és una altra sèrie que, a més, crec que és la més vista de la, que van fer a Channel 5, sí, la més vista de la història, i la veritat és que és una meravella, eh? Recordem, és aquest aprenent de veterinari als anys 30 a Anglaterra, a l'Anglaterra rural, i totes les aventures i desventures amb una sèrie de personatges que són alguns d'ells molt estrambòtics però molt divertits, i la veritat és que l'adaptació és tan bonica com el llibre, i ja que parlem dels Darrell, podríem fer una trilogia de sèries per veure els Darrell, totes les bèsties petites i grosses, i els Larkin, que és una altra sèrie que també està basada en una família, que vull dir que si teniu ganes de passar-vos-ho bé, doncs que aquestes...
Les connecta, i com deies tu, de tenir la joia de viure, no? Que ens torni una mica.
Exacte.
No?
També tot... I ho necessitem més que mai, i aquestes lectures i aquestes sèries ho aconsegueixen. Filmin, de fet, si grates,
no?,
a Filmin, sí, trobes tantes sèries...
Sí, d'aquest estil, no?
D'aquest estil, i la majoria d'elles inspirades o basades en novel·les, i moltes d'elles angleses, que tenen aquest punt de sentit de l'humor tan peculiar britànic, que si hi entres és que són una delícia.
Vinga, Aurel, anem per la darrera.
I didn't really have any friends in school.
So what? Do you like me?
Not just as a friend.
És gent normal.
És gent normal, és l'adaptació d'aquesta novel·la de tant èxit que de la Sally Rooney, publicada en català per Edicions del Periscopi, que la veritat és que la novel·la és top, i l'adaptació de la sèrie, la veritat és
encara
que també
més,
és,
sí?
És realment bona, és realment bona. Es pot veure a Stars Play, i el que segueix és la vida entrellaçada dels dos protagonistes de la novel·la, el Connor i la Marianne, que es coneixen des de l'escola i els van acompanyant al llarg de la seva vida, en què es van encreuant els dos fins a la universitat, amb aquesta història d'amor, saps? D'amor, desamor, amb totes les complicacions que porta, la veritat és que està molt aconseguida. La sèrie més fosca, vull dir que tampoc no seria una sèrie d'aquestes com les que dèiem abans d'alegrar-te el dia, però sí que realment dius, ostres, és una molt bona sèrie. I el llibre és que és magnífic.
Déu-n'hi-do, els deures que ens has posat, eh? Si és que encara no n'havíem vist aquestes sèries, no?
Jo estic segura que moltes ja les coneixíeu, però n'hi ha alguna que val la pena descobrir o redescobrir, i sobretot, si heu vist la sèrie i us ha agradat, us recomano molt que agafeu el llibre i la gaudireu encara més, perquè és el que dèiem abans, els matisos sempre són molt més, el luxe de detalls, totes les explicacions, i si heu entrat a la sèrie, jo estic convençuda que el llibre us apassionarà.
I ara el que deies tu de recomanacions, per acabar, com sempre, aquestes quatre recomanacions de lectura.
Exacte, no tenen res a veure en aquest cas amb sèries, sinó amb lectures que hem fet recentment. La primera pensada pels adults és Un país con tu nombre, de l'Alejandro Palomas, publicat per Destino, també està en català Un país amb el teu nom, publicat per Columna. Us he parlat també abans, vaig parlar de la seva trilogia, Una mare, un gos i un fill. Alejandro Palomas és un dels meus autors preferits, no em canso mai de recomanar-lo, perquè és que crec que no hi ha ningú com ell que sàpiga escriure sobre les emocions i els sentiments, en aquest cas amb una història que parla de l'amistat, de la família, però en majúscules, vull dir, molt més enllà del que pugui semblar al primer pas. Vull dir, és que és molt ric amb les descripcions dels sentiments, amb entrar a definir els personatges, et genera una empatia amb els seus protagonistes que la veritat és que és tot un luxe llegir-lo, per tant, jo crec que és un imprescindible, Un país con tu nombre, de l'Alejandro Palomas.
Doncs prenem nota, però és que ara hem de marxar cap a Lleida?
Sí, marxem cap a Lleida i, a més, amb un lloc de luxe, perquè ens anem a la llibreria...
Que no ho diries mai.
No ho diries mai, però anem a una llibreria que es diu La Sabateria, però que és una de les consideres 10 llibreries més boniques del món. Per tant, tenim el privilegi que a Lleida tenim aquesta llibreria, que la veritat és que és preciosa. Passeu pel seu Instagram abans d'anar-los a visitar, si teniu curiositat, perquè veureu que és un lloc fantàstic. I des d'allà ens fan aquesta recomanació.
Bon dia. Soc l'Estefania, de la llibreria La Sabateria de Lleida. La nostra recomanació és el llibre La Vegetariana, de la coreana Han Kang, editat per Edicions Rata. La Vegetariana narra el viatge de la protagonista de la carn al silenci i de com una decisió personal pot capgirar el món i fer-te esdevenir un rebel. Un llibre on la violència social vers els que volen ser diferents s'evidencia a cada pàgina. Una narració que t'atrapa la primera frase en quan un dels protagonistes diu de la seva pròpia dona que s'hi va casar perquè no tenia cap atribut. Una dona sense atributs, sense veu, però amb una voluntat fèrrea, et convida a persistir amb dignitat. Llegiu La Vegetariana. Us encantarà. Moltes gràcies.
És una proposta superinteressant. Jo no coneixia aquesta novel·la, ja l'he posat a la llista de pendents, perquè la veritat és que aquest punt de partida que diu que a priori ens hauria de fer tirar enrere, el que fa és tenir moltíssima curiositat per veure per què aquesta protagonista és tan interessant. És La Vegetariana, de Han Kang, publicada per Rata Edicions.
Mira, ens ha anat molt bé que fessis cap avui amb aquesta recomanació cap a Lleida, cap a aquesta sabateria, perquè demà justament els tindrem aquí al matí a Ràdio Estel i ens explicaran una mica en què consisteix aquesta sabateria, no? Que ven llibres.
Que ven llibres, exacte. Sí, una preciosa, de veritat. Passeu pel seu Instagram i xafardegeu-la abans d'anar-hi algun dia, perquè val molt la pena. I ara dues recomanacions, si et sembla, per la literatura infantil i juvenil. Si hi ha Un país con tu nombre, que és el llibre que us recomanava, de l'Alejandro Palomas, té un elefant com a protagonista, també la Susi. Per als petits de casa he triat un altre llibre que també té un elefant com a protagonista. Mira, aquest Nexe d'Unió. Es tracta d'Un dia diferent per al senyor Amos McGee, de Philip Steed i Erin Steed, que està publicat per l'editorial Entre Dos. La veritat és que és un àlbum preciós, molt bonic, una història molt senzilla, carregada de delicadesa, que el que fa és posar en valor l'amistat i els petits plaers de la vida. I ho fa a través del protagonista, que és l'Amos McGee, que és un senyor molt amable, que treballa de vigilant en un zoo, i que un dia es posa malalt. Llavors, a partir d'aquí, sabrem què passa en aquell zoo el dia que l'Amos no hi pot anar. Recomanat a partir de 6 anys. Aquesta seria la meva proposta, de l'editorial Entre Dos, Un dia diferent per al senyor Amos McGee. I pel que fa a una llibreria, si et sembla, per acabar...
Va, anem-hi.
Ens marxem, en aquest cas, fins a Terrassa, la llibreria Bambú, que ens fa aquesta proposta que no té res a veure amb el que es dèiem ara.
Hola, som la Verònica.
I l'Antonina.
De la llibreria Bambú de Terrassa, especialitzada en infantil i juvenil. I la nostra recomanació és el còmic anomenat Calpurnia, de Daphne Collington, de l'editorial Libre Albedrío. Aquest còmic està basat en la novel·la juvenil L'evolució de Calpurnia Tate, de Jacqueline Kelly. Descriu l'estiu de 1899 a Texas, on Calpurnia té 11 anys i 6 germans. Ella està plena d'inquietuds i és difícil ser una jove amb curiositats en aquella època, però Calpurnia té el seu avi, que és naturista. Ella vol aprendre d'ell i comença a escriure en el seu diari tot el que veu en el seu entorn. Observa i estudia les formigues, les cuques de llum, i també es pregunta per què els gossos tenen celles. Calpurnia vol trobar la seva pròpia identitat i afrontar-se a les dificultats de ser un adolescent i de ser una dona a la seva època, i com la ciència pot ser el seu camí fins a la seva llibertat. Moltes gràcies.
Molt bé, Bambú de Terrassa.
Doncs ahir, fantàstic, també. Aquesta Calpurnia de Daphne Collington, publicat per Libre Albedrío, en aquest cas una versió còmic.
Doncs Aure Ferran, moltíssimes gràcies i bona lectura.
Igualment, gràcies a vosaltres.
I nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix 4 minuts que passen de 2:15, encara tenim més matí per endavant. Què hem de fer ara? Doncs mira, si tens algun dubte mèdic, ara és el teu moment. Ens pots enviar un correu al matí@radiostel.cat i després de la pausa publicitària els nostres doctors posaran resposta als vostres dubtes mèdics. Fins ara.
Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Vinga, doncs que passen ja uns minuts de 2:15. Seguim avançant aquí al teu costat al matí a Ràdio Estel, passant el matí plegats. I ara és el moment d'obrir l'espai més natural del programa. Parlem de medicina natural i ho fem amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són, d'una banda, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. I ja sabeu que és l'espai de salut en el que doncs, pots fer qualsevol dubte que tu tinguis, qualsevol pregunta al voltant del tema que tractem o d'altre tema qualsevol. I com ens pots fer enviar els vostres dubtes mèdics? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
663 99 30 62. 663 99 30 62. Nota de veu si vols parlar amb els nostres doctors o ja saps que també ens pots enviar un correu al mail almatí@radioestel.cat. Dit això, ja podem connectar. El tenim a l'altre costat del telèfon, el doctor Juan Márquez. ¿Cómo estamos, doctor Márquez? Feliz martes.
feliz martes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, superado el día más triste del año, doctor, que esto ya es... Sí,
eso dicen, ¿no? Pues nada, ya está superado.
¿Cómo fue ayer?
Pues normal, como otros. Es una cosa, no sé, pues como otros.
Escúchame, pero hay bastante gente que conozco que coincide en pensar que, y en opinar que el martes es a veces como más costoso que el mismo lunes, ¿eh? Yo no sé qué opinión tiene usted. ¿Alguna vez lo hemos comentado? Ahora que...
Sí, yo creo que, bueno, pues es que es, sí, a mí casi es casi peor. Hoy tenía la sensación de que era miércoles, con lo ya. cual, cuando uno vuelve a la realidad, se lleva un palo. Y dice, bueno, pues nada.
Bueno, doctor, no pasa nada. Nosotros tiramos adelante y como llegamos a la conclusión ayer al acabar el programa, que lo más importante es ponerle un poco de humor a todo, ¿no? Y darle como otra visión al día. ¿Le parece si vamos a hablar como siempre, ahora, de tot seguit, parlarem com sempre d'alguna dolència, alguna malaltia, alguna molèstia, doctor Márquez, i alguna notícia que ja ha salit al voltant de la salut? ¿Nos ponemos a ello?
Venga.
Vamos allá. Perquè, com sembla, sempre volem parlar primerament amb els nostres doctors d'alguna notícia, com decíamos, doctor Márquez. Hoy nos ha llamado especialmente la atención un estudio de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí Catalunya, doctor, en què assegura un estudio que les persones mayores con diabetes y riesgo cardiovascular tienen un mayor deterioro cognitivo, doctor Márquez. Claro, este estudio demuestra esta idea basado en 7.000 participantes con sobrepeso o obesidad, doctor Márquez.
Bueno,
claro, esta asociación que se ha llegado este estudio
existe, o sea, es simplemente asociación de mayor deterioro cognitivo en pacientes con mayor riesgo cardiovascular.
Exacto.
O sea, es normal porque el riego cerebral, el riego sanguíneo se ve afectado. Y al final, al verse afectado, pues nos encontramos con que los pacientes, lo pasan peor, sus arterias funcionan peor, su riego cerebral es peor, el deterioro cognitivo es mayor, la sensación de enfermedad es mayor, sí, eso tiene lógica.
Claro. Doctor Márquez, ¿cómo se puede evitar el deterioro cognitivo y más en este colectivo?
Controlando los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Supongo que nos referimos a eso. Controlar los factores de riesgo cardiovascular, la mejor manera de hacerlo es con más omega, punto rojo. Esa es la forma que yo diría, yo diría que esa es la mejor forma, ¿no? El más omega, punto rojo, tomado en perlas, dos perlas diarias, tomadas después dos perlas juntas tomadas después del desayuno, y con eso, bueno, pues ir intentando mejorar progresivamente esos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces yo lo haría así, más omega punto rojo, dos perlas juntas después del desayuno. Luego, una vez que se produce el deterioro cognitivo, existen complementos con DHA, con fosfatil, serina, fosfatil, colina, complementos que van encaminados a un mejor control de esa pérdida de memoria, de esa...
Claro, exacto. Vamos a concretar, doctor Márquez. ¿En qué consiste este deterioro cognitivo?
Pues normalmente es la pérdida de memoria, despistes... Bueno, puede ser leve, simplemente no vaya más de eso, ¿no? Pequeños olvidos, pequeñas pérdidas de memoria, o puede ser moderado, puede ser severo, donde ya el paciente directamente ni conozca ni sepa prácticamente quién es y donde va perdiendo funciones poquito a poco, ¿no? Donde pierde funciones de cognitivas, pues desde vestirse, orinar, en fin, pues ya sería un deterioro cognitivo severo, ¿no? Para deterioros cognitivos leves también se puede utilizar el Dinamen. Dinamen es un complemento que es más específico precisamente para eso, para poder mantener esos despistes a raya, para mantener esos pequeños olvidos a raya, para todo esa situación y todo ese problema. Combinar los dos es perfecto, el más omega punto rojo y el Dinamen.
Doctor, si le parece nada, volvemos rápidamente en un pequeño detalle a este estudio de la Universidad Rovira i Virgili, que claro, se centra también en hablar en la diabetes, ¿no? Y ese riesgo cardiovascular que tiene un mayor deterioro cognitivo. Pero hablando de la diabetes, doctor Márquez, conocemos la de tipo 2, a diferencia de la de tipo 1, suele declararse en edad adulta, pero debido a la obesidad infantil cada vez hay más casos de jóvenes. ¿Cómo se puede evitar?
Bueno, controlando el peso,
claro,
y haciendo ejercicio. Y esas son las dos maneras de evitarlo, porque el resto es componente genético. Entonces, la diabetes se basa en un componente, bueno, un componente ambiental y un componente genético. El componente ambiental, pues, es evitable, ¿no? Es decir, yo puedo evitar la obesidad, puedo evitar comer mal, puedo evitar comer un exceso de azúcar, en todo eso puedo intervenir. Y luego puedo hacer ejercicio, porque el sedentarismo provoca estos problemas. Entonces, en mi mano está también el hacer ejercicio. Hacer ejercicio no implica tener un entrenador personal y correr maratones y jugar, montar en bici 80 kilómetros o 100 a nivel élite. No es eso. O sea, hacer ejercicio implica caminar una hora diaria, y eso está al alcance de casi todo el mundo. Entonces, pues esos son los dos claves sobre las que se puede intervenir, que son la alimentación, y por ende intervenimos en la obesidad, y el ejercicio, que también intervenimos directamente en la obesidad.
Y así sería pues una posible manera, ¿no?, de evitar que hubieran más casos de diabetes, a no ser que sean genéticos, ¿no, doctor?
Claro, luego la genética, contra la genética no puedo luchar, pero sí puedo. Pero la diabetes no es solo genética, ¿eh? Quiero decir, yo puedo retrasar la aparición de la diabetes controlando los factores exógenos, los factores externos. Yo puedo retrasar muchísimo la aparición de la diabetes si yo controlo, hago ejercicio, y si tengo una dieta y una alimentación equilibrada, y si no tengo sobrepeso, lo puedo controlar perfectamente. Uh-huh. O retrasar mucho, o ya ha llegado el caso y con el componente genético no voy a poder, pero voy a tener que seguir manteniendo dieta y ejercicio, no nos engañemos, las pastillas y el tratamiento solo no valdrán.
¿Y desde el campo de la medicina natural hay algún tratamiento para poder combatir algún tipo de diabetes que sea leve?
Hay un complemento que se llama Dinadi-21. Dinadi-21 es un complemento que está pensado para efectivamente complementar esos tratamientos de diabetes, o para casos donde el azúcar está justo en el límite, aún no nos han puesto tratamiento, pues para todo eso se puede utilizar. Hay que tomar 3 cápsulas diarias y se llama Dinadi-21.
Pues me ha picado la curiosidad, doctor. Vamos a descubrir cuáles son los principales ingredientes de Dinadi-21.
Els nivells de glucosa alts en sang poden produir a la llarga problemes de salut. La fórmula de Dinadi-21 conté inulina, nopal, eucaliptus i mongeta verda, entre altres. La inulina és fibra que estimula el creixement de la flora intestinal i redueix l'absorció de glucosa en el procés digestiu, degut a que la digestió natural de la inulina no allibera quantitats importants de sucre. També afavoreix l'absorció del calci.
Seguim avançant aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom, al matí a Ràdio Cel, en aquest matí de dimarts. I, doctor, ¿le parece si ponemos respuestas a las preguntas de nuestros oyentes que ya nos han empezado a llegar?
Perfecto.
Venga, pues vamos allá. Vamos a leer un email de Matilde, des de Molins de Rei, que ens ha escrit: buenos días, doctor Márquez. Dice Matilde: estoy un poco harta de las medidas anti-COVID. Entiendo que la ventilación es importante, ¿eh?, pero estamos en invierno y por las mañanas en la oficina hace un frío horrible. Además, estamos sin calefacción porque se ha estropeado. Tengo los pies fríos y mis manos parecen las de... la fría muerte. Apenas las noto. Y aunque voy abrigada como un esquimal, no me quito el frío del cuerpo en todo el día. Es un sinsentido. Desde hace ya un tiempo, doctor, que me siento resfriada y mal. No es contraproducente ventilar tanto para evitar un virus. Sí, me bajan las defensas, pregunta Matilde. ¿Y qué podríamos tomar para reforzar las defensas? Pues cerrar las ventanas o arreglar la calefacción. Parece de momento imposible, nos comenta Matilde.
La respuesta es La respuesta es que, bueno, ventilar tenemos que ventilar, ¿vale? Ventilar hay que ventilar, porque esa, sí que hemos visto que contra la nueva variante es muy eficaz.
Es, claro, es que ahora nos tenemos que acostumbrar a la época que estamos viviendo, doctor, ¿no? Y ahí la ventilación es como un mayor, uno de los mayores aliados, ¿no? Al lado de la mascarilla.
Eso es, ya era importante. Uh-huh. Pero bueno.
Pero ahora con este tipo de variante aún más, ¿no, doctor? Nos está diciendo, entonces.
Sí, aún más. Entonces, con Omicron aún más. Entonces, directamente yo propondría que siguiera ventilando, pero le propongo que, para reforzar las defensas, utilice el Dinafen Plus. El Dinafen Plus, que lo esté utilizando, bueno, pues por lo menos hasta bien entrada la primavera. Se toman viales y hay que tomar un vial diario. Y recuerdo que se llama Dinafen Plus. Dinafen Plus, y tomado diariamente, nos va a poder ayudar y va a ser eficaz para combatir ese... ayudar a combatir esos problemas y ayudar a combatir ese, catarros o cualquier problema que se nos pueda plantear, porque desde luego con las ventanas abiertas, pues muy bien no se pasa. Yo estoy ahora mismo en la consulta con la ventana abierta de par en par. Y bueno, pues como dato de interés, pues diré que llevamos sin calefacción 15 días. Entonces, porque...
Ay, mía, vosotros...
Con lo cual, pues podemos imaginar cómo está.
Cómo está Matilde, ¿eh?
Pero no puedo entender, pero no queda otra, ¿vale?
Claro.
Hay que ventilar, y vale. El Dinafen Plus, eso sí, ¿vale? Para intentar fortalecer nuestras defensas.
Claro, escuche, y ahora me ha venido a la cabeza también todas esas clases de alumnos que también están con las ventanas abiertas, ¿no, doctor? Sí, y para los más pequeños también podemos ayudar a las defensas a combatir esos niveles bajos de defensas, ¿no, doctor?
El Dinafen infantil. El Dinafen infantil, el Dinafen Plus es un vial diario, y el Dinafen infantil, depende de la edad del niño, entre los 3 y los 5 años habría que dar 5 mililitros. Por encima de los 5 años son 10 mililitros del producto, es un jarabito para dar. Entonces, bueno, funciona muy bien, la verdad, y es muy interesante para niños tanto más pequeños como más grandes, porque los niños también son una fuente de contagio, no solo de COVID, los pobrecitos es que se contagian de muchas cosas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí su utilidad, y si somos capaces de hacerlo, pues nos va a ir muy bien.
Doctor, vamos a pasar a leer otro email. Es el caso de Maribel de Sant Cugat del Vallès, que ja saps, que encara estàs a temps per enviar-nos o bé una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o un correu al mati@radiostel.cat. Maribel de Sant Cugat del Vallès: buenos días, doctor Márquez. Siempre he sido una persona muy dicharachera, pues me encanta reírme y hacer bromas. Pero desde el inicio de la pandemia, como que me noto más apagada y ya no sonrío. Apenas salgo de casa para algo que no sea trabajar o hacer recados. Me apetece encontrarme con mis amigas, pero me cuesta horrores salir de casa, y al final pues me paso todo el tiempo leyendo o viendo series, descansando, y la verdad es que estoy muy agotada por lo general. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué podría hacer? ¿Qué le está pasando a Maribel? Es algo, entiendo, también muy común, ¿no?
Sí, yo creo que tiene ahí un doble componente, ¿no? Porque no me queda claro si es un componente más físico o psíquico. Parece más psíquico, ¿no?, que un componente físico. Está pasando a mucha gente con el tema de la pandemia. Llevamos sin relacionarnos de una manera razonable y normal, no sé, ¿cuántos años ya? 2 años.
¿Se acuerda, doctor? Sí, es que ahora estaba pensando.
Bueno, es muy triste porque ya no me puedo ni acordar. Entonces sí que tenemos un... Bueno, pues está habiendo serios problemas, ¿no? Serios problemas de personas que en realidad tienen el... pues están ahí sobrellevando como pueden la situación y haciendo que poquito a poco tengan, te diría que poco a poco van, digamos que van haciendo lo que pueden, porque es que tampoco podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Entonces hay personas que lo están llevando muy mal y tienen ese mayor debilidad, si me permite, psíquica, o no sé, no sabría yo bien cómo llamarla, pero esa debilidad hace que lo estén pasando muy mal. Entonces hay un componente, un complemento a base de triptófano y de vitamina B6, que se llama Temple, que nos permite mantener esa función cerebral dentro de límites normales y que, por supuesto, nos va a permitir que poquito a poco pues nos vayamos encontrando un poquito mejor, ¿no? Y que tengamos, pues en realidad, que tengamos esa situación de de tranquilidad, esa situación de sosiego que nos puede faltar o que nos está faltando, por desgracia, en toda esta dichosa pandemia.
Claro, y doctor, y de algún lado también, o sea, de alguna manera también es un poco encontrar el punto medio, ¿no? O sea, ser por un lado prudentes, ¿no?, y responsables, adaptarnos a lo que decíamos, por ejemplo, que estamos hablando de la ventilación, ¿no?, de los espacios cerrados, ¿de acuerdo? Nos tenemos que adaptar a estas nuevas normas, pero por otro lado que tampoco nos quedemos como paralizados, ¿no?, por el miedo de salir de casa, doctor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el miedo es un libre. Y por desgracia, pues hay pacientes que lo llevan muy, muy mal, ¿no? Entonces, simplemente, es que es complicado.
Es complicado, es complicado.
No estamos viendo, no os hacéis idea, pero no estamos viendo ni la punta del iceberg a lo que nos va a venir después. Porque después vamos a tener, estamos ya teniendo cantidad de problemas de personas que aquejan depresión, que aquejan ansiedad, que aquejan todo este tipo de situaciones, este tipo de problemas, y más que nos va a venir. Y soy muy pesimista en este sentido, pero es que, a ver, digamos, efectivamente, me lo decías tú. ¿Se acuerda, doctor? No me acuerdo de cuándo era la vida normal ya. Y estamos todos muy cansados y con ganas de hacer una vida normal y de ver seres queridos y amigos y familiares lejanos que no vemos.
De viajar, sí.
Viajar con normalidad. En fin.
En fin, doctor Márquez, muchísimas gracias por estar también un día más aquí con nosotros dando esos buenos consejos al Matías Radio Hostel. Cuídese muchísimo, doctor, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Venga, que ja tenim la setmana medio hecha. Nosaltres seguim avançant, però abans deixa'm dir-te que si t'has quedat amb el nom d'algun producte de Mind, que et soni, que vulguis saber quins ingredients formen part d'aquest producte o alguns bons consells que també sempre ens donen la casa de Mind, el que has de fer és entrar a www.mind.es i allà trobaràs tota la informació que necessites. També pots fer la teva compra online a través de Mind o físicament en herbolaris, per a farmàcies, alguna farmàcia a Barcelona que també han arribat als productes Mind, o trucar al 669-56-1768, 669-56-1768. A mi, si fas aquesta trucada, truques a Mind i dius el producte que vols, se'l porten a 24 hores, en 24 hores el tens a casa teva, i si dius que ets oient de Radio Cel, tindràs un descompte especial en el preu. 4 minuts, si ja estem en el punt de la una, hem fet plegats aquest matí, un matí més aquí a Ràdio Estel. Marta, no som conscients, però hi haurà molta gent que estigui treballant, que ens estigui escoltant, que faci el seu dia a dia. Potser el matí és la part més... Per tu, quina és la part més complicada del dia? El moment més
complicat. Sortir del llit. Costa molt. Jo faig allò, que sóc d'alarma i després em deixo 10 minuts, però quan em sona l'alarma, encenc un llumet que tinc, em trec els taps perquè dormo amb taps a dormir i és com el període d'adaptació, d'aclimatació, 10 minutets, em dono 10 minutets com per reviure després de la son. Tu com t'ho fas?
Jo no, ja saps que jo quan obro l'ull ja...
Sí, ets de les que t'actives ràpid?
Jo sí, jo molt ràpid. Sí? Jo penso que ja, quan m'aixeco, ja porto
una... Ja parles.
Ja parlo directament a mi mateixa. No, però és veritat, mai m'ha costat, eh?
Ah, no, això és una sort, no. I en el llit...
Més.
Més. Ets que ets molt activa,
aquesta
tu.
Aquesta és l'assignatura pendent.
Ets un nervi.
Però a vegades no, eh? Sempre, bueno, hi ha moments. Però sí que ets a dir que al matí, quan m'aixeco, ja començo ja comença a venir aquesta intensitat raga. Què em vols
dir? Jo saps
què
et volia preguntar, Mercè? Si a tu t'agrada anar amb vaixell, si ets de...
No.
No t'agrada, eh?
No.
Mira, jo avui és que el Freqüència doncs és tematitzada, ja ho sabeu, perquè un 18 de gener com avui, però de l'any 1941, s'inaugurava el Museu Marítim de Barcelona. Ho sentíem ja a primera hora. Aquesta sintonia de Pirates del Carib. No sé si l'has vist, la pel·lícula, amb Johnny Depp.
I aquesta, jo, quan ens deixem a locals d'oci, la ballava bastant.
Sí. Però la ballaves per riure o la ballaves seriosament?
No, la posava...
Fent una coreografia...
No, home, sí, la coreografia, no?, dels pirates.
Clar.
Però sí, l'he ballat bastant, aquesta coreografia. Anàvem a un local d'oci, a Mataró.
Quina mena, què vols dir, un local d'oci? Una discoteca, un bar...
És una mica antigua, no?
Una sala de ball.
Una
això
sala
també és
de
molt
ball,
antic.
Una sala de ball, és veritat. Però, bé, jo anava molt a la zona de Mataró, a la zona industrial i saps aquella zona...
Clar, és que jo sóc més del Vallès. Clar. Aleshores nosaltres anàvem més a Sabadell, a la zona hermètica, és diferent.
Oh, Déu-n'hi-do, la zona hermètica.
Sí, i no també ballàvem a Pirates del Carib. Sí, sí, sí.
Bé, en tot cas, quina és la pregunta que ens volies fer?
Mira, doncs, això que aquest 18 de gener del 41 s'inaugurava el Museu Marítim de Barcelona i avui, doncs això, ens fixem en el port de Barcelona. Escenari històric de batalles navals, com us comentava, com la del 1359, que va enfrontar la flota catalana i la castellana, Mercè, sé que ho sabies, i liderada per qui? A veure si te'n recordes del nom.
No.
Ara, és que a més no m'estaves ni escoltant. No. Val, estava liderada pel corsari Boca Negra.
És veritat, que ho has dit al matí. Disculpa.
La pregunta d'avui és de quin port castellà va salpar la flota de Boca Negra. A primera hora m'he equivocat amb la mateixa paraula, flota. És la flota de Boca Negra. I aquesta segona pista, Mercè, mira, ui, és que te la personalitzo.
Sí, anem.
Perquè és en format karaoke, Mercè, que sé que t'agrada. M'heu de dir de quin port va salpar la flota de Boca Negra. Aquesta és la segona pista. Jo t'imagino, les sales aquestes de Vall del Maresme que anaves, també ballant temes com aquest.
No, no especialment, però vaig anar a la...
Ah, hi vas anar?
Home!
Sí?
És que a mi m'agrada molt ballar aquest tipus de
sí.
ball.
Sí. El David García em sona que també,
També.
Està aixecant les mans.
Però escolta, hi ha una altra cançó del Miguel Bosé que també és un tot un clàssic dels karaokes que porta com a títol a...
També?
Sí, home.
Ah, sí?
Sí.
Ara no hi caic.
Va, l'escoltem al final del programa, què et sembla?
Bueno, com vulguis.
Ara et dic quina és.
Els teus desitjos ja ho saps, que són ordres,
99, 30, 62, si saps la resposta, petita aturada i tornem al matí a Ràdio Estel.